Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de temps variable. Començarem amb risc d'algun ruixant matiner brut de fang, tot quedant el cel entrenyinat de núvols alts i deixant l'ambient molt xafogós.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Bon dia, són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 14 de setembre, un dia que, com ens deia l'Albert Aparicio, no podríem descartar algun ruixat a primera hora. Serà un dia amb molta variabilitat al cel, molta xafogó, un nou episodi que ens envia vents del sud, amb més tempestes, que generarà això, un ambient càlid i xafogós i alguna gota durant el matí. Ara mateix, per exemple, a Pals tenim 24 graus en aquests moments. El sistema sanitari un altre cop s'està posant a la nostra disposició, estan posant les màximes facilitats perquè tothom es pugui vacunar, tothom qui vulgui. Només avui al Baix Empordà hi ha 3 punts per vacunar-se sense haver de demanar cita. Tot el matí a Torroella de Montgrí, a Palafrugell i a Sant Antoni de Calonge. I demà a la Bisbal, a Palamós i també a Sant Antoni. La disponibilitat de vacunes és màxima, el que falta és intentar convèncer que les persones que encara no s'han punxat, que ho vulguin fer, però només necessiten una petita empenta. N'hi ha molts que només necessiten aquesta petita empenta, que algú que en bata blanca els digui que no els passarà res i que estan fent un servei important per la comunitat. I si amb això no n'hi ha prou, doncs es pot aplicar el que cada vegada més experts i més veus demanen. Ara s'hi ha sumat el grup turístic Costa Brava Centre. Parlo del certificat sanitari. És a dir, no pots entrar a un restaurant, un hotel, una discoteca, si no t'has vacunat o t'has fet una PCR. A tots els països del nostre entorn s'ha fet així, entre protestes dels antivacunes, això sí, però cal que l'Estat mostri fortalesa i defensi el dret a la vida de molts enfront al dret a no vacunar-se d'uns quants. Perquè si seguim amb aquest nivell de vacunació, les discoteques no obriran i els restaurants no obriran fins l'hora que vulguin i els hotels seguiran tenint restriccions. Per tant, és un element clau per la recuperació econòmica del nostre país. De tot plegat, de la situació sanitària del Baix Empordà, avui en parlarem amb la directora assistencial de Salut del Baix Empordà, amb l'Anna Rivera. Les 2 i pràcticament 3 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital.
I ara saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I també Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
El sector turístic del Baix Empordà està d'acord i demana el certificat sanitari per entrar a restaurants i hotels.
Ahir vam poder parlar amb Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre, sobre com finalitzarà la temporada turística estival, marcada per la vacunació i la fi dels peatges. En termes generals, el gremi hoteler està molt satisfet amb les bones xifres aconseguides, tot i l'adaptació constant a les restriccions sanitàries.
Gràcies, Paula Balcebre. Comença un nou curs escolar en pandèmia al Baix Empordà, ara sí amb vacunes.
Un curs que ha començat amb incertesa, com l'any passat, i amb alguns canvis en els protocols. Els instituts, per exemple, els alumnes vacunats ja no s'hauran de confinar si es detecta algun positiu a la classe. Això és bona notícia, tot i que algunes escoles del Baix Empordà creuen que pot ser una mica caòtic.
Veurem com es regula i com es tracta la qüestió del confinament dels no vacunats i dels vacunats. Veurem també quins dubtes tenen des de les escoles del Baix Empordà amb un reportatge que escoltarem durant l'informatiu de l'Anna Salvador. L'àrea vitivinícola de Calonge és destacada com un cas únic al món.
Les vinyes del municipi de Calonge tenen 22 varietats de raïm i 11 d'elles són desconegudes. Es tracta d'un fenomen inèdit a Europa, ja que en territoris com la Rioja s'han descobert només 3 varietats noves. Així ho determina un estudi realitzat per la Universitat de la Rioja.
Important això, intentarem parlar amb els autors d'aquest estudi algun dia d'aquests. Els palamosins voten al Parc de l'Arbreda com l'espai de millora que creuen necessari al municipi.
El procés de participació ciutadana, que ha decidit la inversió de 200.000 euros en reformes d'equipaments i espais públics de Palamós, ha triat el Parc de l'Arbreda com a projecte més votat per a implementar-hi millores. Diumenge passat, 5 de setembre, es va tancar el període de votacions en què els ciutadans han pogut expressar les seves preferències respecte a les millores urbanístiques del municipi.
Torna al míting internacional d'atletisme de Palafrugell, que enguany celebrarà la seva 28a edició. Paula Balcebre.
Sí, el proper dissabte 18 de setembre, a partir de les 5 de la tarda, torna la 28a edició del míting d'atletisme de Palafrugell i Costa Brava, després de dos ajornaments causats per la Covid-19. A banda del seu retorn, de les novetats més importants és el canvi de data en el calendari, que de cara a properes edicions es podria mantenir al mes de setembre.
I també la qüestió de posar un peu davant de l'altre, però amb unes característiques molt diferents, Palamós i Platja d'Aro participen a la quarta edició de les Caminades en Silenci.
La Fundació Oncolliga Girona organitza aquest esdeveniment per donar suport a la iniciativa per la declaració del Dia Internacional del Silenci per part de la UNESCO. Palamós i Platja d'Aro hi participaran el proper 26 de setembre, igual que ho faran altres municipis de les comarques gironines.
En titulars més enllà del Baix Empordà, Pedro Sánchez es reunirà amb Pere Aragonès dimecres abans de la taula de diàleg. Finalment, el president del govern espanyol assistirà a la reunió que tractarà sobre el retrobament entre Catalunya i Espanya. A més, el govern espanyol, Pedro Sánchez, també va anunciar que retallarà, diu, els beneficis caiguts del cel de les energètiques per abaratir la factura de la llum. Avui hi ha Consell de Ministres i coneixerem tots els detalls. I aquesta informació que explica el 324... El silenci del bisbe Xavier Novell és una imposició del Vaticà. De fet, TV3 ha pogut gravar per primera vegada l'exbisbe del Solsona en la seva nova etapa vital, 3 setmanes després d'anuncia que deixava el càrrec per raons estrictament personals. Es veu que Xavier Novell cada matí a les 7 del matí, és a dir, ara estarà tornant de sortir a córrer. A les 7 del matí surt a córrer cada matí, TV3 va anar amb una càmera i el va gravar, i les imatges no són gaire favoridores per al bisbe emèrit Xavier Novell. Us recomano que entreu a la web del 324 a mirar-les, perquè no diré que són divertides, però fan gràcia. Les 8 i 7 minuts. Moment de conèixer la previsió del temps amb en Marc Vilà. Què tal, Marc? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, detalls de la previsió del temps d'avui.
Seguim setmana amb variabilitat al cel i amb molta xafogor. El nou episodi que ens envia vents del sud més temperats avui tindrà dos components bàsics a la nostra zona de l'Empordà: ambient càlid i xafogós i alguna gota durant el matí que podrà ser bruta de fang. El sol podrà tenir poc protagonisme i el dia quedarà entre poc o mig ennuvolat. El vent de component sud podrà bufar de forma moderada a partir del migdia i durant la tarda. Les temperatures molt semblants a les d'ahir, amb màximes properes als 30 graus i mínimes d'uns 20 graus. Confirmem la inestabilització del temps, que a partir de dijous podrà portar més ruixats i menys calor.
Important recordar també que si voleu tenir més detalls d'aquesta previsió del temps i anar-la recuperant, la teniu a la nostra pàgina web. A la nostra pàgina web cada dia l'Albert Aparicio i en Marc Vilà ens actualitzen quin és l'estat de la meteorologia per aquell dia al Baix Empordà. Per tant, informació de proximitat no la trobareu enlloc més, aquesta informació amb detall de la previsió del temps a casa nostra. Per tant, a la nostra web Ràdio Capital, juntament amb tota l'actualitat de la comarca.
Les principals notícies del Baix Empordà al minut, a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, artistes del País Valencià. Realment ve de gust escoltant Ja no fa mal, de La Fúmiga i Samantha. Ens agrada molt, molt, molt.
Estava pensant després de molts mesos, semblava que no estaves, no recordes teus besos. El nostre final no va ser molt amable, vaig decidir guardar tan sols allò inoblidable.
I tantes nits em vas faltar, tantes a sobrar, i unes coses per altres no queda res de nosaltres. Jo volia eixir, deixa el laberint, no és per tu, és per mi, però t'he de dir
que sigues molt.
Estàs bé, que has trobat on quedar-te? Voldria que em contares i em fa por preguntar-te. No vull molestar, no voldria ratllar-te. Lo nuestro ya pasó, pero parlem de nosaltres.
I ara que sona la cançó que es morava els dos, no li trobes sentit que
matí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Dissabte 18 de setembre arriba Begú al Santa Reparada Shopping Night. Vine i aprofita els descomptes del comerç de Begú des de les 11 del matí fins les 11 de la nit. També podràs participar de les activitats de la Festa Major de Santa Reparada i de música ambient i sessions de DJ als principals carrers de la vila. I atenció, per cada compra que facis als comerços de Begú et regalem una copa de cava als dos locals d'oci nocturn de Begú, la Lluna i el Croac. Dissabte 18 de setembre, Santa Reparada Shopping Night a Begú. No t'ho pots perdre.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat. El cafè, la rentadora... Va un capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, el que de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a fluxcoworking.com.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Supermatí.
Us ho dèiem al començar, avui hi ha tres oportunitats per vacunar-se sense cita prèvia al Baix Empordà. I són a Torroella de Montgrí, a Palafrugell i a Sant Antoni de Calonge. Però demà se'n repeteixen, demà també n'hi haurà. Vull dir que hi ha oportunitats a tot arreu, en tots els moments, per vacunar-se sense cita prèvia a banda de les cites que es poden seguir demanant. Per parlar de tot el procés de vacunació i de com estem a nivell sanitari, avui volíem, ja que estrenem temporada, volíem parlar-ne amb la directora assistencial de Salut del Baix Empordà, l'Anna Rivera. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estem? Com estàs?
Mira, doncs jo vaig tornar ahir de vacances, perquè et pots imaginar que estic molt bé. Però sí que és veritat que quan vaig arribar vaig pensar que ens trobaríem un hospital molt més net de Covid del que realment em vaig arribar a trobar. És a dir, que aquesta baixada ha sigut molt més lenta del que ens esperàvem.
Clar, ara mateix, segons les últimes dades que teníem, potser tu ens les pots actualitzar, hi ha 10 pacients ingressats a l'hospital, no?
Exacte. Ahir sí que ja vam ser capaços de tancar la part de... Sabeu que tenim la quarta planta d'aïllament i que aquesta la podem dividir en dos. Llavors ja vam ser capaços de tancar la part del final, que és la primera vegada que ho podem fer en tot l'estiu, que no hem pogut fer això. Val? I aquí n'hi caben 10. Ara justament en tenim uns 9, n'hi han, de pacients ingressats a l'hospital. Però costa fer net d'aquests pacients. És a dir, hem pogut utilitzar part de la quarta planta per pacients no Covid, però aquesta punteta que ens queda, que caben 10 pacients, encara no acabem de fer net.
Quina és la tipologia dels pacients que hi ha ingressats ara mateix? Són gent jove? Són gent gran?
Tenim de tot. És a dir, igual que al començament dèiem que hi havia molta gent jove, potser perquè al començament ens sorprenia la gent jove comparat amb altres onades. Ara tenim gent de tot. És veritat que la gran majoria són gent no vacunada i en tenim de joves i de grans. O sigui, no ho concentrem tant.
Vale, sí, la majoria dels ingressats ara mateix són persones no vacunades,
sí.
que els va agafar el coronavirus abans de vacunar-se.
bueno, o que han decidit no vacunar-se.
Val. Precisament això parlàvem a la portada, persones que de moment hagin decidit no vacunar-se, però bueno, que tenen totes les oportunitats del món, vull dir, s'estan posant totes les facilitats, no?
Clar, amb això de la vacunació anem una mica desesperats ja, perquè fixeu-vos que és el que deies tu ara al començament, que hem donat, hem posat a l'abast de tothom molts llocs on anar-se a vacunar sense cita, és a dir, que no han ni de demanar cita, només s'hi han d'acostar en l'horari que diem, posar la seva targeta del CatSalut, i si són menors de 16 anys anar acompanyats del tutor o del pare, de la mare, del responsable d'aquest nen. És l'únic que demanem per anar-se a vacunar, i no estem omplint ni molt menys tots els, no estem posant totes les vacunes que tenim a disposició quan obrim aquestes agendes. Llavors, no sabem massa, o sigui, ens falten idees per convèncer aquesta gent que no s'acosta als punts vacunals, que entenem bé que és perquè no vol, no perquè no pugui, perquè ho estem intentant posar molt fàcil. I oberts a que si algú té una idea brillant per convèncer la gent, la fem i la tirem endavant, perquè nosaltres ens estan acabant una mica els recursos per convèncer aquesta gent.
Doncs és qüestió de pensar-hi entre tots, vull dir que mira, ara que ho dius, doncs també des d'aquí, com que hi ha una de comunicació alguna cosa i entenem, també hi pensarem, si de cas.
Gràcies, no, perquè sobretot la gent jove, els menors de 40 anys, ens està costant convèncer.
Sí. Bueno, clar, és qüestió d'explicar... Clar, és que hi ha molta tipologia de persones que no s'han vacunat. Persones que potser encara no s'han atrevit a fer el pas, persones que estan convençudíssimes que no es vacunaran perquè tot això és una conspiració. Clar, per arribar al percentatge que és necessari de vacunació per tenir dominada aquesta variant Delta, caldrà molta feina, no?
Sí, ens cal molta feina, ja, és a dir, molta part de pedagogia, que és el que dius tu, gent que poder ni li va ni li ve i quan li vagi bé vindrà a vacunar-se, que li ha d'anar molt bé, no? I poder no ha trobat ni el moment ni el lloc, i llavors tenim tots els de la conspiració o els que són més negacionistes, que aquests sí que ens costa més. És veritat que aquí a l'hospital estem vivint situacions que a vegades pensem, ostres, estaria bé que algú les pogués veure, no? Amb persones que han sigut negacionistes, que no s'han volgut vacunar, que a més han fet una mica de propaganda en contra de les vacunes i que llavors es troben aquí en la situació que es troben passant el Covid i ofegant-se, que clar, llavors ens diuen nosaltres, home, tant de bo i no sé, algú m'hagués convençut o hagués sigut capaç d'entendre què volia dir tot això. El problema és que tot això no arriba al negacionista o al que està a casa, que encara no està convençut de vacunar-se.
Doncs sí, bueno, clar, és això, no? És gent que ha viscut situacions que no es volien vacunar, doncs ara entenen que era necessari, i segur que s'hi trobaran moltes persones que ara mateix... Vull dir, és que tothom coneixem persones que no es volen vacunar i tothom pensem, compte quan com l'agafis perquè patiràs bastant. Doncs és qüestió d'explicar-ho això, no? També. Clar, el que és cert és que quan ens vam acomiadar l'última entrevista que vam fer o les últimes entrevistes que vam fer abans d'acabar la temporada, no teníem clar si que ens vacunés. Vaja, personalment jo no tenia tan clar que arribaria al setembre estant vacunat. Vull dir que la situació ha avançat moltíssim i hi ha moltíssimes vacunes disponibles, no? Tu ens ho deies ara, estan sobrant vacunes.
Sobren vacunes, tenim por que ens caduquin, perquè no anem al ritme que hauríem d'anar, perquè amb tota la pandèmia mai de la vida ens ha caducat una vacuna, només faltaria, és a dir, és pecat, per poques que n'hi havien, la necessitat que n'hi ha, no poden caducar aquestes vacunes. Llavors ens està costant molt col·locar aquestes vacunes a tots els punts vacunals, convèncer la gent, quan la gent va als CAPs i es detecta que no estan vacunats, s'intenta fer pedagogia, però costa.
Quin és el grup d'edat que preocupa més ara mateix?
Els menors de 40 anys en general.
Val.
La gent jove, ha dit així. Jo tinc 42, ai, 43, doncs per això també tots aquests, els nascuts a partir de l'any 80.
Clar, jo pensava, quan veia que, a més específicament aquí al Baix Empordà hem endarrerit respecte a la mitjana de tot el país, pensava que un motiu podia ser que hi havia molta gent treballant encara al factor turístic, no volien vacunar-se perquè hauríem de perdre 2 o 3 dies pels possibles efectes secundaris i que ara farien el pas. Creieu que hi ha alguna cosa d'això o és simplement falta de voluntat de vacunar-se?
No, nosaltres també esperàvem aquest pic. És veritat que nosaltres a l'estiu, a l'obrir tants punts i que ens vam obrir a vacunar qui vingués, és a dir, ens era igual d'on fos, el Baix Empordà era dels llocs de Catalunya que més vacunava, perquè hi havia molta gent estiuejant, gent que va aprofitar que estava aquí per vacunar-se, com que es pot posar la primera aquí, la segona a casa, doncs, bueno, i va haver-hi bastant moviment a l'estiu a l'hora de vacunar, que inclús a la regió ens deien, no, doncs déu-n'hi-do, no? Sí, clar, quan tota aquesta gent ja ha marxat, tota aquesta gent comença a treballar, esperàvem que els nostres, això que dius, no, poder la por als efectes secundaris, és que poder morir de quedar un dia a casa, aquesta fabrícula, aquest malestar que sents el dia després, poder t'espanta, i com que has de fer la temporada i has d'acabar, i són tan intenses, doncs ja ho faré després. Però no hem notat aquest repic ara al començar les escoles, tampoc. També és d'hora, eh? Però no estem notant, és a dir, nosaltres ens donem aquest setembre de marge per veure si notem aquest augment a Barcelona, que, per exemple, s'esperava molt aquest repunt, tampoc l'estan notant.
Doncs sí, és sorprenent, i em crida l'atenció això, no hi havia pensat, clar, que es podia vacunar qui fos, no?, durant l'estiu, tothom... Vau tenir molta feina, doncs, durant l'estiu.
Sí, al final la filosofia era una mica de dir, escolta, nosaltres volem que la gent que del Baix Empordà i visqui sempre o estigui a la segona residència, estigui estiuejant 10 dies, estigui al màxim de gent vacunada, perquè... nosaltres que vinguin, no sé, 20 persones de Barcelona amb 10 d'aquí i aquestes 20 no estan vacunades, també ens afecta. Per tant, al final vam dir, no, es vacuna tothom, vingui aquí, la primera, la segona, és igual. Aquí el que volem és que la gent que vingui aquí estigui ben vacunada. I per això es va obrir tant, i a més a més, bueno, des de la regió també convidaven a vacunar absolutament a tothom. I més, quan tampoc omplíem tota la vacunació a l'estiu, vull dir que només faltaria, sobraven vacunes, no haguéssim fet lletjos a ningú, per tant, es posaven vacunes a tothom, vingués d'on vingués, inclús estrangers, no hi havia cap problema, i tampoc n'hi ha ara, per posar la vacuna.
Clar, davant d'això, una altra opció també per convèncer la gent, i després ho escoltarem, per exemple, el sector turístic el que demana és, escolteu, si no estàs vacunat no entres en un restaurant, en una discoteca, en un hotel, i així molta gent es convenceria. Des del punt de vista sanitari, això, hi esteu d'acord?
És que aquí hi ha un tema legal que nosaltres patinem moltíssim. Llavors, home, nosaltres totes les iniciatives que vagin a favor de que la gent es vacuni, ens hi trobaran sempre. El problema és que, clar, ja entenc que si només mirem la part de salut, aquí diríem tots endavant. Clar, jo crec que aquí hi ha un tema de llibertats i de legalitats que no coneixem i que segurament trepitgem i no podem trepitjar. Per tant, nosaltres a favor de totes aquelles iniciatives que afavoreixin que aquell no vacunat ho faci, sigui per la raó que sigui. És a dir, nosaltres sigui una persona que diu, jo no em volia vacunar pel Covid, em vacuno perquè vull viatjar. Fantàstic, aplaudit també. És a dir, només faltaria les raons per a que algú es vacuni, no cal ni que les expliqui. L'important és que es vacunin.
Després hi ha una altra qüestió, que és, clar, és l'evolució de com estem evolucionant la pandèmia, no? Fa un any segurament si parlàvem, el que et preguntàvem era sobre la situació sanitària. Ara sembla que la vacuna, doncs, ha amortiguat una mica el fet de si tenim més casos, menys, i som capaços d'absorbir una mica més de casos, no? Potser. Però a nivell sanitari, en quin moment estem? A nivell de casos positius?
Estem molt bé, és a dir, el percentatge de casos positius, o sigui, sempre parlem del percentatge de positius que surten de totes les proves diagnòstiques que fem, tant testos antigènics com PCRs. I ara estem per sota de 5, que és la dada que sempre diem que hem d'estar per sota de 5. Per tant, aquesta situació és bona. És veritat que recordeu que sempre anem com amb tres onades, no? Que també notem l'increment a la comunitat, després notem els ingressos a l'hospital i després ho acabem notant a les UCIs, val? I ara estem acabant de fer neteja d'aquests de l'hospital. Clar, per poder anar fent net de pacients Covid a l'hospital ha fet falta que la comunitat anés baixant el percentatge de positius. És més, ara ja ens estem tornant a plantejar, perquè el tenir Covid a l'hospital ens fa que anem una mica justos de llits. I hem anat amb els quiròfans, ens hauria agradat anar molt més al 100% del que hem anat aquests últims dies perquè ens faltaven llits per ingressar. Ara en aquests moments ens estem tornant a plantejar, a apretar per fer net o intentar fer net de llista d'espera o aquelles persones que hem hagut d'anar desprogramant per culpa del Covid.
Va, ara mateix a l'hospital s'han pogut, és a dir, estaven les operacions sospeses, no? Encara...
No. Vam suspendre operacions en el pic de la cinquena onada, en aquell moment que us vam explicar que no podíem ingressar, que se'ns quedaven urgències, que la situació era molt crítica, que va durar una setmana. En aquell moment i durant les dues setmanes després sí que només vam tenir quiròfans d'urgències i de neoplàcies, és aquell que no podíem esperar, però llavors ja els vam anar posant tots en marxa. El problema és que aquests quiròfans són de pacients que estan programats, és a dir, gent que ha vingut a consulta externa i li han dit, vostè s'ha d'operar. Quan hi ha hagut un forat, s'han operat i llavors els ingressem. Clar, si tenim a l'hospital un pacient Covid, ens ocupa el llit de pacient no Covid i no podem ingressar aquests pacients que hem d'operar. Llavors el que fem és frenar una mica la màquina i diem, doncs en lloc de tenir 5 quiròfans oberts, o ara a les tardes no obrim tots els quiròfans, perquè si no, no podrem ingressar tots aquests pacients. Ara ja estem veient la situació Covid, que això que us explicava al començament, hem sigut capaços de tancar mig semiplanta d'aïllament i diem, home, ara poder tots aquests quiròfans que teníem una mica frenats per por dels llits, ja els podem tornar a obrir i inclús posar les màquines a més del que van habitualment. Val. Que s'ha de dir que a Palamós ens costa perquè tenim molt poc espai.
Ara ho he entès. I després, a nivell de residències, aquesta cinquena onada ha donat casos a les residències d'aquí del Baix Empordà, però sense els efectes que podria haver generat sense la vacuna, no?
Bé, clar, ha sigut espectacular, és a dir, no té res a veure el que va passar a les residències la primera onada amb pacients no vacunats, el que ha passat en aquesta cinquena onada, per exemple, amb algunes residències que no han sigut massa, en el que sí que és veritat que han pogut entrar al Covid, s'ha contagiat de forma molt fàcil entre els residents, però els residents estaven bé. És a dir, la gent, els residents que s'han hagut de derivar a l'hospital per alguna complicació han sigut molt pocs.
Clar, estava repassant les dades, veig un pacient ingressat aquí, un altre pacient ingressat, però vaja, al final, en general, en tot l'estiu hi ha hagut molt pocs pacients ingressats i de funcions les mínimes, que això era impossible abans de la pandèmia, no? Abans de la vacuna.
Exacte, i heu de tenir en compte que són pacients grans amb molta patologia, per tant, són pacients amb patologia de base que, per exemple, quan es refreden o agafen la grip a l'hivern, a vegades moltes vegades també han de venir aquí a l'hospital a posar un antibiòtic endovenós o un diurètic, que han d'estar 4 o 5 dies aquí a l'hospital posant-se a to i llavors tornen a casa, que és el que ha passat ara amb les residències. Res a veure amb la primera onada, però tingueu en compte que són pacients molt fràgils, a més a més aquests.
I, per cert, teníem notícia que al llarg d'aquesta setmana s'avisaria als pacients que han de rebre una tercera dosi des dels hospitals. Això és el que va comentar el conseller Argimon, aquests pacients immunodeprimits. Ja s'ha començat a fer des de l'Hospital de Palamós?
Sí, ja s'ha començat a fer. La cosa és que es recomana que aquests pacients es posin la tercera dosi on es van posar la segona. Llavors, en molts d'aquests pacients que són els trasplantats, sobretot, es van posar la segona dosi en el centre on segueixen els controls. Val? Llavors, per això n'hi ha molts que els avisarem i ens diran no, ja m'han avisat del clínic o de la Vall d'Hebron perquè és allà on em controlen. Val? Tot i així, si algú, pel que sigui, no pogués anar a un trasplantat o són uns pacients que prenen una medicació concreta, que aquests sí que ja els avisarem nosaltres, que ja els estem avisant perquè vinguin, si algú diu que ni anar a Barcelona ara em suposa un terrabastall, només faltaria que es poden vacunar. Llavors estem una mica, ara ens han passat les llistes de tots els pacients i estem avisant a tothom i vaja, si la recomanació és que vagin al centre, ens han posat la segona, però només faltaria que hi posarem les vacunes que facin falta d'aquests pacients immunodeprimits.
Quants en són? Quants pacients tens la xifra de quants pacients són?
Aquí? No ho sé, ahir ens havien de passar la llista. Ahir vam començar a avisar els pacients que nosaltres havíem vacunat de la segona, que són pacients o que estan a diàlisi o que prenen un tractament específic. Però vam començar. I llavors sí que vam demanar tots els trasplantats per fer la batuda de tots aquests pacients. No són masses, eh?
Val. Doncs... Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà, jo crec que seguirem parlant, però tant de bo hi hagi un moment en què haguem de deixar-ho de fer i tant de bo sigui durant aquesta temporada.
O podrem parlar d'altres coses.
O podrem parlar d'altres coses, exacte, i no de la pandèmia. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tinguis molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs això, a radiocapital.cat. Passa un minut de 8:45 del matí, expliquem notícies molt relacionades encara amb l'àmbit sanitari. El grup Costa Brava Centre, el sector turístic del Baix Empordà, aposta pel certificat sanitari. És el que ens va explicar ahir Judit Lloberol, la gerent del grup Costa Brava Centre. Ens explica que creuen que és necessari demanar que tothom estigui vacunat per entrar a un restaurant, a un bar, a una discoteca, per poder recuperar l'activitat, i que si no estigui vacunat, que s'hagi de fer una PCR. En tot cas, recordem que ara mateix és molt fàcil vacunar-se. Amb la Judit Lloberol vam parlar d'això, i ens va explicar també les conclusions d'aquesta temporada turística, que ara s'acaba, però que sembla que es podrà allargar més de l'esperat. Amb la Paula Balcebre repassem tot el que ens va dir Judit Lloberol.
Ahir vam poder parlar amb Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre, sobre com es finalitzarà la temporada turística estival, marcada per la vacunació i la fi dels peatges. Lloberol ens explica que aquest estiu ha estat molt profitós i que estan molt satisfets, amb unes xifres molt superiors a les de l'any anterior. I les reserves de la primera quinzena de setembre han estat excel·lents, de manera que es plantegen seguir amb l'activitat fins a l'octubre.
És així. Podríem dir que hem arribat a un 86% d'ocupació en allotjament i un 100% d'afluència en restauració. Per tant, estem molt contents, estem superant molt bé els números de l'any passat. Bé, a veure, durant els mesos de juliol i agost sí que hi ha hagut més moviment entre setmana. Òbviament, ara a partir d'aquesta primera quinzena de setembre hi ha hagut més moviment entre els caps de setmana que no pas entre setmana, perquè ja és més turista nacional que ja ha començat a treballar i, per tant, ja hem fet les vacances. I falta aquest turista internacional, no?, que ocupi aquests dies entre setmana, però la veritat és que s'han fet molt bons números i esperem que continuï així durant aquesta segona quinzena.
Pel que fa al certificat sanitari de vacunació per accedir a bars, discoteques i altres establiments de restauració, Lloberol creu que és una bona mesura per protegir els turistes, però que arriba molt tard. No obstant, creu que no hauria de recaure en el sector de la restauració comprovar qui està vacunat o no.
A veure, tota cosa que sigui positiva perquè puguin arribar aquí els turistes de manera tranquil·la, nosaltres ho trobem molt bé. El que passa que sí que aquest passaport sanitari ja fa molts i molts mesos que se'n parla i jo crec que ha arribat molt, molt tard. I si hagués arribat abans, no?, haguéssim fet, per exemple, molt més números durant la primavera que no es va poder fer. Llavors, bueno, tota cosa que s'expliqui per poder millorar aquesta arribada de turista internacional, nosaltres estem oberts.
Finalment, la gerent afegeix que l'obstrucció de l'autopista per la retirada dels peatges no afectarà negativament a les visites dels turistes locals.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I segur que molts ens esteu escoltant des del cotxe, anar cap a la feina i portant els fills a treballar a l'escola. No, a treballar, si us plau, no, perquè seria... De tot se n'ha vist aquí durant aquest estiu, però no, ara és hora que els nens vagin a l'escola. Molts ànims a tothom, avui que serà el primer dia fort de classes. Volem explicar-vos com viu el Baix Empordà aquest retorn a les classes. El tercer curs ja afectat per la pandèmia, tot i que aquest ja serà diferent que el de l'any passat, sobretot gràcies a les vacunes. Anna Salvador.
Exacte, el canvi més important serà als instituts, i és que ara els alumnes que estiguin vacunats amb la pauta completa no s'hauran de confinar si es detecta algun positiu a la seva classe. Cal tenir en compte que actualment el Baix Empordà està vacunat el 42% de persones d'entre 12 i 15 anys i el 59% de persones d'entre 16 i 19 anys. Núria Albertí, directora de l'Institut Ridaura de Castellplatja d'Aro, ha explicat a Ràdio Capital que espera que aquest any hi hagi molts menys positius gràcies precisament a les vacunes. Malgrat això, assegura que hi pot haver caos si es detecta algun cas, ja que hi ha alumnes que estan vacunats, però altres que no.
Perquè, clar, si continuen havent-hi casos positius, com varen haver-hi l'any passat, o sigui, si per la raó que sigués vingués una altra onada i el nombre de casos positius augmentés, això pot ser un caos important, perquè tindràs mitja classe a l'aula i mitja classe a casa. S'ha de veure com va, com comencem, i com ho gestionem quan hi hagi un cas d'aquest d'un alumne que doni positiu en una classe i te trobes amb això, amb nanos que estan vacunats i nanos que no.
Per una altra banda, la directora apunta a un altre problema. Aquest any ha augmentat la ràtio d'alumnes per classe, cosa que fa que a l'Institut Ridaura, per exemple, hi hagi alguns grups de fins a 30 alumnes. La directora assegura que això a la llarga pot ser un problema i que haurien preferit que es mantinguessin els grups més reduïts. Pel que fa a la resta de mesures i protocols, Núria Albertí explica que se seguiran mantenint les del curs passat.
Això pel que fa als instituts, que és on afecta el fet d'estar vacunat i no haver de fer quarantena, perquè és on hi ha alumnes vacunats, perquè es poden vacunar a partir dels 12 anys els alumnes. Però a les escoles hi ha alguna novetat, Anna?
Doncs no, a les escoles infantils i de primària no hi haurà grans canvis pel que fa a les mesures de seguretat. L'única diferència és que els nens es podran treure les mascaretes a l'hora del pati si estan només amb el seu grup bombolla. Carol Sánchez, presidenta de l'AMPA de l'escola Josep Barceló i Mates de Palafrugell, explica que tothom ha de posar de la seva part per aconseguir que el curs vagi bé, també a les famílies.
Anar en compte, no portar els nens si tenen símptomes, no donar dalt si tenen febre, si hi ha un positiu a casa, fer el confinament com cal i no portar els nens a casa o els convivents. Clar, estem parlant de nens que van fins a sisè i llavors no estan vacunats. Llavors, com el no està vacunats, el risc continua estant, perquè tenint en compte de que els pares, si els pares no es vacunen, doncs clar, sempre hi ha més risc de que hi hagi més contagis entre els alumnes.
A l'escola Guillem de Montgrí el curs ha començat amb una novetat i és que l'AMPA torna a gestionar el menjador després d'anys de polèmica. Jordi Masferrer, president de l'AMPA, assegura que encara en el curs amb molta il·lusió. Més enllà d'això, però, reconeix que la Covid segueix encara posant les coses difícils. És per això que també tenen l'esperança que la situació millori i els nens puguin tornar a fer classes en plena normalitat.
Esperem que mica en mica tot es vagi relaxant més, que les mesures es vagin relaxant més i que per fi puguem tindre un curs tranquil, que ja fa... aquest serà el tercer curs que comencem amb el... que estem amb el Covid i clar, vulguis que no, doncs no és el mateix pels nens haver d'anar amb mascareta i bueno, totes aquestes coses que estan fent. I veiem si d'una vegada per totes es deixa d'estigmatitzar els nens com a culpables de tot i bueno, poden fer una vida a l'escola més o menys normal.
Doncs el desig de tots és aquest, no? Recuperar la normalitat. Doncs bé, sobre l'inici del curs i concretament peticions que fa l'Andreu Paneque, el politòleg Andreu Paneque, col·laborador de Ràdio Capital, per aquest inici de curs, ens ha deixat aquest comentari.
Aquesta setmana s'ha iniciat el curs 2021-2022 i, com marca la tradició, en cada inici de curs també s'estableixen una sèrie d'objectius pel curs escolar. Doncs bé, en aquest cas, i com a mètode de reflexió, vull posar un objectiu i o repte a la nostra classe política, de tots els nivells, sigui nacional o local. I quin és aquest repte? Doncs bé, tot sorgeix d'una reflexió després d'assistir a un acte polític la setmana passada. Un acte en el que en el torn de preguntes vaig adreçar-me als i les ponents sobre un tema de sobirania dels estats i la capacitat que tenen aquests en un món globalitzat com el que vivim. Bé, doncs la resposta va ser, com ens tenen acostumats des de fa un temps, ambigua. Resposta oberta, interpretable. Doncs bé, just en aquest punt és on vull dedicar uns segons de reflexió i on rau la base del meu repte. Cal, i crec que és molt necessari, que en la política comencem a educar en saber acceptar les limitacions, en saber dir això no es pot fer. Crec que és el moment en què hem de demostrar que som una societat madura. Cal que no infantilitzem la societat i erigim discursos que detallin propostes realistes segons la conjuntura econòmica i social en la que ens trobem. És d'aquesta manera que evitarem fer esment a solucions màgiques que no existeixen. És el moment de fer un pas endavant. És el moment d'anar de cares, per tornar a crear projectes reals, però per sobre de tot, perquè la societat torni a creure en que les paraules dels discursos polítics no són buits, no són els mateixos de sempre.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Falten 20 minuts per les 9 del matí. Som al Supermatí de Ràdio Capital. Les vinyes de Calonja tenen 22 varietats de raïm i 11 d'elles són desconegudes. Així ho determina un estudi realitzat per la Universitat de La Rioja i finançat per l'Ajuntament de Calonja i la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de la Universitat de Girona, que ha permès aquesta troballa. Es tracta d'un fenomen inèdit a Europa, ja que en territoris com La Rioja només s'han descobert 3 varietats noves. Anna, més detalls.
Les vinyes de Calonja tenen un patrimoni genètic únic a Europa. En poc més de 160 hectàrees, els científics han trobat que hi havia 22 varietats de raïm diferents. A més, 11 d'elles eren desconegudes fins a dia d'avui. Pedro José Valda és un dels autors de l'estudi i remarca que hi ha un potencial enorme entre les vinyes de Calonja que caldrà analitzar més a fons. De fet, Valda ha apuntat que els 30 anys d'estudis entre les més de 60.000 hectàrees de vinyes de la Rioja només han permès trobar 3 varietats desconegudes de raïm. Aquí, en poques hores de treball de camp i només 160 hectàrees, n'hi havia 11.
Para que nos hagamos una idea, en Calonge se cultivan en torno a unos, en este valle en torno a unas 160 hectáreas. En Rioja cultivamos más de 60.000. En Rioja llevamos estudiando las variedades más de 30 años. Aquí hemos empezado con Lluís y otros viticultores dos tardes, por así decirlo. Y a lo largo de estos 30 años en Rioja hemos sacado 3 variedades desconocidas.
Pedro José Valda ha detallat que aquesta àmplia varietat de tipus de raïm ajuda a tenir més capacitat de resposta davant de diversos reptes, com ara futures plagues o adaptacions al canvi climàtic. Valda ha recordat que en els últims anys la industrialització ha arribat a moltes vinyes i que això ha afectat a la biodiversitat en la varietat de raïm.
Ara la pregunta és òbvia. Com és que es dona aquest fenomen a Calonge?
Doncs el motiu que fa que Calonge mantingui tantes varietats diferents és que des de fa molts anys els viticultors de Calonge han tingut una sensibilitat per preservar el territori. El president de Remensa 21, Lluís Molla, explica que les seves vinyes manté els mètodes de treball tradicionals i que mai ha comprat ceps en un viver.
Tot això que veieu per aquí, tot ho he importat jo personalment. Nosaltres no comprem en un viver. Tota la vida ens ho hem empaltat nosaltres. Ara, aquestes mateixes ja són més actuals. Hi ha 2 o 3 varietats. Però les primeres, si jo mateix vaig empaltar, ja us ho dic, n'hi ha la quantitat. Era la manera que treballàvem aquell temps. Vèiem un cep que no sabíem el que era, teníem l'obligació moral d'agafar una tòria, plantar una altra vinya perquè aquella veritat no es perdés.
Molla ha afirmat que abans de l'estudi tenien el pressentiment que hi havia varietats que no existien en altres llocs perquè no les veien enlloc. Per una altra banda, des de l'Ajuntament han celebrat aquesta varietat genètica en les vinyes. L'alcalde Jordi Soler ha avançat que volen treballar per difondre aquesta varietat que hi ha en els conreus del municipi, però que ara caldrà estudiar com fer-ho.
S'ha d'anar a conèixer, s'ha de saber que aquí hi ha aquestes varietats especials úniques en el món amb un genoma que no es coneixia i en definitiva s'ha de posar a coneixement del món.
Doncs això, aquestes són les novetats que ens han impactat bastant. 11 varietats desconegudes ara mateix del Via Calonge. I per cert, a la secció d'expressions que s'han de recuperar, avui direm la de ser del ram de la tòria, que és algú que li agrada molt el vi i que la vaig escoltar aquest cap de setmana i l'utilitzaré sempre que pugui.
Supermatí a Ràdio Capital amb Dani Cortés.
Un procés de participació ciutadana ha decidit la inversió de 200.000 euros en reformes d'equipaments i espais públics de Palamós. I ha triat específicament el Parc de l'Arbreda com a projecte més votat per implementar-hi millores. Aquesta setmana passada va tancar el període de votacions en què els ciutadans han pogut expressar les seves preferències respecte a les millores urbanístiques del municipi. Sergi Villena.
El sufragi es va iniciar el 20 d'agost passat, amb un total de 7 propostes finals, de les quals han resultat guanyadores 3 com a més votades. A través de la plataforma digital o de les butlletes dipositades a les urnes que es van habilitar a 3 equipaments municipals, els palamosins han emès un total de 441 vots vàlids. L'adequació de l'àmbit del Parc de l'Arbreda, amb un pressupost aproximat de 100.000 euros i amb un total de 214 vots, ha estat, doncs, el projecte més votat. Seguida de prop en quant a votacions, la millora del Parc del Molí de Vent com a espai de passejada i contacte amb la natura, amb un pressupost aproximat de 50.000 euros i que ha obtingut 208 vots. I finalment, la implantació d'elements esportius i de joc als espais públics de Palamós, que inicialment contemplava un cost de 80.000 euros i que per topall pressupostari s'haurà de limitar ara a una inversió màxima de 50.000 euros. Aquest projecte ha estat el tercer més votat amb un total de 193 vots.
I, Sergi, sobre aquestes votacions, parlem d'un procés participatiu que va començar el novembre de l'any passat i que en la primera part va deixar un total de 77 propostes dels ciutadans, oi?
Efectivament, d'aquestes 77 que comentes i després d'una validació tècnica i de descartar-ne algunes que ja estaven incloses en les partides d'inversió del pressupost municipal, es va reduir el nombre a 16. Més endavant, el mes de juliol, es va convocar un taller amb la ciutadania i personal tècnic de l'Ajuntament que finalment va prioritzar un total de 7 projectes d'acord amb el pressupost fixat, que recordem és de 200.000 euros. Els 3 projectes que ja hem dit que van ser els més votats i els 4 que finalment van quedar fora, que van ser l'adequació per a nous possibles usos de la plaça de Josep Cerquella amb pressupost de 90.000 euros i 139 vots, també la millora de les 4 places situades al carrer de Martí Montaner i Coris i al carrer d'Enric Vinque amb una inversió de 80.000 euros i 122 vots, la creació o arranjament de parcs infantils amb un pressupost de 50.000 euros i 121 vots, i finalment també estava inclosa la millora del paviment del camí que dona accés a la vall de Belllloc i va fins al terme de Vall-llobrega amb un cost aproximat de 90.000 euros i un total de 80 vots recollits. Malgrat que ara aquestes 4 propostes no han estat incloses, el consistori podria tenir-les en compte en el futur.
Gràcies, Sergi Villena. Notícia d'esports, notícia que té a veure amb córrer. Córrer sense que et persegueixin, eh? Això és important i hi ha gent que ho fa. Hi ha gent que ho fa, no tots hi estem, no tots ho entenem, però hi ha gent que ho fa. Torna el míting internacional d'atletisme de Palafrugell, que aquest any celebrarà la seva 28a edició. Paula.
Exacte, el proper dissabte 18 de setembre, a partir de les 5 de la tarda, torna la 28a edició del míting d'atletisme de Palafrugell-Costa Brava, després de 2 ajornaments per Covid-19. Un dels canvis principals és el canvi de data en el calendari, que de cara a properes edicions es podria mantenir el mes de setembre. Aquesta competició atlètica està integrada en el Circuit Europeu de Promoció d'Atletisme i el del Reial Federació Espanyola d'Atletisme. Per aquesta edició hi haurà representació de les delegacions de Letònia, Països Baixos, Bèlgica, Irlanda del Nord, Hongria i Malta. Les proves estan previstes que s'iniciïn a partir de les 5 de la tarda i l'horari definitiu es farà públic a partir del dimecres, un cop tancat el període d'inscripció i publicada la llista d'admesos.
I a córrer no, caminar, perquè Palamós i Platja d'Aro participaran en la 4ª edició de la sèrie de caminades en silenci el proper 25 de setembre, igual que ho faran altres municipis de les comarques de Girona. Anna, expliquem de què van aquestes caminades en silenci.
Doncs la Fundació Un Colliga Girona organitza aquest esdeveniment per donar suport a la iniciativa per la declaració del Dia Internacional del Silenci per part de la UNESCO. Com explica aquest moviment, el silenci és essencial per poder connectar les coses verdaderament importants de la nostra vida, aquelles que no es poden tocar. Això ho explica Sílvia Mias, psicooncòloga d'Un Colliga Girona i impulsora de l'iniciativa de les caminades en silenci.
A Un Colliga Girona treballem dia a dia per fer-nos especialistes en coses que no es poden tocar. Especialistes en humanitat, en solidaritat, en compassió, en coratge. Volem ser especialistes en la construcció de valors. Perquè, com explica el metge i filòsof Diego Gracia, els valors es construeixen. I nosaltres volem ser dels bons. Aquest és el to que volem que impregni tots els nostres serveis.
Les caminades seran de 8 a 10 del matí i estaran guiades per un guia de silenci. Són enmig de la natura i tenen per objectiu aprendre a viure des del silenci. Com a les edicions anteriors, la data no ha estat escollida a l'atzar, ja que coincideix amb la celebració de l'equinoxi de tardor. A banda de les dues poblacions del Baix Empordà, també es farà a Banyoles, Breda, Cadaqués, Girona, Riells i Viabrea, i Vidreres i Flaçà. Per participar-hi cal fer un donatiu de 8 euros, que inclou l'obsequi d'una mascareta commemorativa de l'activitat. Qui vulgui participar s'hi pot inscriure fins al 23 de setembre.
Doncs ja ho sabeu, Un Colliga Girona, aquesta caminada, aquestes caminades en silenci que es fan en aquest cas i que es promouran a Palamós i a Platja d'Aro aquest cap de setmana que ve, no, l'altre. De seguida tornem i parlarem de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal.
Tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. Ràdio.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Ja pots consultar, tant a pals.cat com a l'Instagram de l'Ajuntament de Pals, el calendari de les activitats esportives que realitzaran aquest curs 2021-2022, amb inici el dia 20 de setembre al Pavelló Poliesportiu de Pals.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Falten, 8 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. I un any més torna el Supermatí de Ràdio Capital, ja és un clàssic. En Josep Lluís Vidal, bon dia, què tal, Josep Lluís?
Bon dia, quants en portem ja?
Doncs va començar el Supermatí el 2016, pot ser?
Sí, més o menys,
5 anys.
Mare de Déu. Passa ràpid el temps, eh?
Com passa el temps, sí, també, això anava a dir. Com passa el temps? Ens fem grans, ens fem grans.
Sí, un altre clàssic, també. Vols que parlem del temps, també?
Mira, la veritat és que no et sabria dir quin temps fa perquè estic... Bueno, és igual. Però, aviam, m'hauríem de trucar a l'Aparició per parlar-ne en propietat, per tant,
sí.
O en Marc Vila. Josep Lluís, aviam, parlem com cada any de tecnologia i oci digital. Cada setmana en Josep Lluís ens portarà uns quants titulars que fan referència a aquest tema. El primer de tots avui és que WhatsApp prova una funció per transcriure àudios a text. Déu-n'hi-do, això, no? Que interessant.
Sí, sí, sí. A més, jo crec que això farà feliç a moltes persones, entre elles a tu mateix, Dani. I a més, a veure, això no és cap secret, el fet de poder transcriure àudio, veu a text és una cosa que es pot fer fa molt de temps. Hi ha molt de software al mercat que ho pot fer. El que passa que la gran novetat és que ara això s'integrarà, millor dit, d'aquí un temps, no sabem exactament quan, dins de WhatsApp. I és que, clar, els missatges d'àudio de WhatsApp tenen, jo crec que, tants detractors com defensors.
Sí,
oi que sí?
La gent defensa els missatges de WhatsApp quan els fa ell o ella, i sí. I està en contra quan els rep i són missatges que podrien ser podcast.
Sí, això ja sabem. Ja sabem que és així, i bé, doncs ara resulta que hi ha un portal del que hem parlat moltes vegades, que es diu WA Beta Info, sí. Que es dedica doncs, a parlar de les novetats que està preparant WhatsApp per als propers mesos a través de l'anàlisi de les versions beta que es publiquen per un grup reduït d'usuaris i que les van provant, van reportant doncs, les seves errades, les seves opinions, les seves impressions sobre aquestes noves funcionalitats, i ara una d'aquestes funcionalitats, noves funcionalitats que s'estan analitzant és aquesta, no? La de possibilitat de que un àudio de WhatsApp pugui ser automàticament transcrit, passat a text, per dir-ho així, a dins mateix de l'aplicació. Crec que la cosa, doncs, salvarà la vida de moltes persones, sobretot d'aquests que s'escandalitzen quan els envies un àudio de, no sé, de més de 30 segons.
De més de 30 segons, home.
Sí, home, i tant. Ja sé que no suporta ni de 5 segons.
Oients, en Josep Lluís, ara diu, sí, un àudio de menys de 30 segons. Tu no has fet un àudio de menys de 30 segons i de menys d'un minut a la vida, Josep Lluís?
Home, uns quals sí, Em reconec que... A veure, escolta, Dani, si nosaltres que fem ràdio no fem àudios últimament llargs,
què hem de fer? Perquè després ens donen premis, Després ens donen...
Home, clar, tot això es converteix en un podcast,
després...
posa un envoltori i és un premi.
Premi Ràdio Associació, tu, mira.
Per exemple.
Adem, Josep Lluís, un altre titular sobre tecnologia. Alemanya vol que els mòbils tinguin una vida útil de fins a 7 anys. Això
sí,
també
no, 7 anys.
És igual que els àudios de WhatsApp. No ha passat mai.
Sí, clar. És que hi ha una cosa que se'n diu obsolescència programada, no? Allò que els fabricants fan és provocar d'alguna manera que les màquines, els aparells, siguin ordinadors, siguin mòbils, sigui el que sigui, doncs, o rentadores, no sé, doncs acabin de funcionar abans de que acabi la seva vida útil, no? Per fomentar doncs, que compris un nou model, etcètera, no? Clar, ara resulta que Alemanya està preparant una proposta de llei per obligar els fabricants que tinguin actualitzacions de seguretat per als mòbils i tauletes i també és de recanvi per a tots els seus components com a mínim durant 7 anys disponibles en els serveis tècnics. Jo crec que la intenció en el fons és bona, no? Perquè, clar, defensen que això el que pot arribar a provocar és que hi hagi, doncs, per exemple, menys residus, no? Tecnològics a l'hora de a l'hora de poder desfer-se de menys màquines. I el que sí que penso és que potser no serà ben rebut per gairebé ningú, no? Perquè no sé si hi haurà moltes persones que estaran disposades a no canviar-se el mòbil en 7 anys. No sé tu què em penses.
No, aviam, jo per exemple, personalment, el meu mòbil em va costar molts diners, però, i ara hi estic encantat. El problema és la bateria, no? La bateria em va molt lenta, però si m'asseguressin que aquesta bateria em dura 7 anys, jo me'l quedo, aquest mòbil.
Hi ha una altra cosa, i és que és això, no? Que realment components que es puguin canviar, o sigui, que valgui la pena reparar un mòbil o una tauleta, no sé jo fins a quin punt és avui dia viable, no? Perquè els components que realment es poden canviar, que són la pantalla, que són el que es pot trencar d'una manera més fàcil, i aquí sí que pot sortir a compte, sobretot si l'aparell és relativament nou, no? La bateria, que potser també pot sortir defectuosa, i llavors no carrega, dura poc, etcètera, o s'escalfa, etcètera, etcètera, no? Però clar, canviar un xip, no? O sigui, un processador, és que és pràcticament inviable a nivell tècnic, no? Surt més a compte canviar tota la placa i això costaria un dineral. Per tant, per això dic, no? Que aquesta llei té un bon fons, però no és pràctica, en realitat, no? Crec que s'hauria... No sé, si el que volem és reduir residus tecnològics, hauríem d'anar per una altra via.
Molt bé, doncs veurem si això passa. En tot cas, és a Alemanya, eh? Vull dir, aquí, si inventés a Alemanya, aquí arribaria 7 anys tard.
Sí, no, però és Alemanya, però és que la Unió Europea també ja està al darrere d'una implementació d'una normativa similar. El que passa que no proposen que siguin 7 anys, proposen que siguin 5.
Va. Bueno, també tampoc no estaria mal, perquè un mòbil de 5 anys és impossible, també. I una altra de les notícies d'aquestes últimes hores, Microsoft instal·larà a Barcelona un centre d'intel·ligència artificial.
Sí, ho han anunciat aquest mateix dilluns, al vespre, s'ha conegut a través d'un comunicat oficial de l'empresa. Microsoft instal·larà a Barcelona el seu nou hub especialitzat en l'aplicació de tecnologies d'intel·ligència artificial. És un hub que, a més, estarà liderat per un català, en Jordi Ribas, que és vicepresident corporatiu de Microsoft Corporation, però que treballa als Estats Units, no? I, a més, el que pretén, doncs, és centralitzar, focalitzar a Barcelona tot el desenvolupament d'intel·ligència artificial, o una part important del desenvolupament de la tecnologia d'intel·ligència artificial de Microsoft, a través del reclutament de talent de tota Europa. En un principi, Microsoft, amb aquest hub, el que buscaria seria reclutar al voltant d'una trentena d'enginyers de software, de programari, i també científics de dades especialitzats en àrees avançades d'enginyeria d'intel·ligència artificial, també d'aprenentatge automàtic. Bé, això d'entrada és una bona notícia, perquè posiciona Barcelona, o reforça la imatge de Barcelona com a ciutat tecnològica, i a més pot crear... calculen que fins un centenar de llocs de feina.
Això, mira, jo ahir quan ho sentia pensava, mira, per fi una bona notícia pel que té a veure Catalunya i el seu posicionament internacional en un lloc de qualitat, no? Perquè últimament havíem tingut moltes males notícies des del moment de fa uns anys en què es va decidir no instal·lar a Barcelona l'Agència Europea dels Medicaments, que ara està a Amsterdam, fins a moltes altres notícies que havíem rebut els últims mesos. Doncs finalment una bona notícia.
Doncs sí, estem de celebració, doncs.
Sí. Doncs bé, Josep Lluís, aquests són els 3 titulars d'avui. Ens seguirem parlant al llarg de tota la temporada. Que vagi molt bé i fins la setmana que ve.
Vinga, que vagi bé. Bona setmana.
Anirem acabant el supermatí. Arribem a les 9 del matí.